bon dia.
Clar, hem parlat molt dels afganesos que van treballar, i ara ho dèiem, no?, per tropes internacionals, pels que han lluitat per la democràcia. No sé si, què en podem esperar, què els passarà a tota aquesta gent, fins i tot en el testimoni que ara escoltàvem, no?, un exalcàrrec del govern afganès que possiblement al final no podrà sortir de Kabul i haurà de quedar-se allà. No sé quin futur els hi podem preveure.
El futur realment és bastant fosc, bastant pessimista. El futur que s'aproxima per a que ja hi és a Afganistan i que ja ha estat durant els darrers 40 anys. Jo, en primer lloc, m'agradaria remarcar el colpidor d'aquest testimoni que ens posa de manifest aquesta hipocresia en la que els drets humans van ser la justificació i que es van posar en el centre de l'agenda política per a justificar la invasió d'Afganistan el 2001,
sí,
però també la de Líbia, també la d'Iraq i la de molts altres països, però que la realitat ha estat que aquests drets humans, aquest respecte pels drets humans, ha passat a segona o tercera o a quarta fila després en la resposta que estem veient per part de la comunitat internacional.
Mm-hmm. De fet, es parla, no?, que potser s'haurà de parlar amb el govern talibán.
Exacte. Ara segurament serà inevitable parlar amb el govern talibán, ja sigui per gestionar les demandes d'asil, per facilitar la sortida de la població, per facilitar segurament ajut humanitari a regions afectades, que continuen afectades per la guerra, per la desprotecció, per les greus vulneracions de drets humans, segurament serà inevitable. Fa 20 anys ens negàvem a parlar amb els talibans, fa un any aproximadament als Estats Units s'asseia a Qatar amb els talibans, és a dir, amb el seu enemic acèrrim. Uh-huh. Els compromisos que es van aconseguir han vist com lo fràgils i lo diguéssim, lo poc sostenibles que han estat i com les planificacions, com l'organització per part de la comunitat internacional de cara a facilitar una sortida negociada en aquest conflicte s'ha demostrat com un gran fracàs, no?
Uh-huh.
M'agradaria destacar algun element per afegir al debat que s'està duent a terme aquí ara mateix al Via Lliure, i és com la política internacional d'imposició de la pau i la reconstrucció dels estats sota aquesta òptica militarista, securitària, que promou Occident, s'ha revelat com un fracàs, no?, i provoca pitjors conseqüències que les que preveia resoldre. És un element que m'agradaria posar al centre, també.
Uh-huh.
Al mateix temps, una altra qüestió que també m'agradaria destacar és reptes o aprenentatges que n'hem de tenir, no? I és el fet de que, tot i que des de l'activisme pacifista som conscients que posar la pau, els drets humans i la seguretat humana de la població, en aquest cas afganesa, al centre, no garanteix o no és garantia d'aconseguir una pau real, el que sí que veiem és que aquesta opció militarista, que exemplifica aquest fracàs de la comunitat internacional, no és la solució, no?
Uh-huh.
I, per tant, hem de pensar noves estratègies, nous marcs a nivell global de cara a poder donar acompanyament, facilitar la defensa dels drets humans arreu del món, i constatem que aquesta no és l'opció, no?
Uh-huh. Clar, absolutament. Sí, sí. De fet, ara un dels reptes, no?, i també ho comentàvem en temps de tertúlia, és el que vindrà a partir d'ara, no? És a dir, estem veient ara l'arribada de refugiats afganesos, una arribada que, òbviament, s'aturarà en un moment o altre quan no es deixi sortir més gent del país, però no serà l'única arribada de persones migrants que viurem els propers anys, i que jo crec que això també configura un escenari polític a nivell global de veure quines són les postures que agafen les potències occidentals, o potser mal anomenades occidentals, no?, però aquells, els garants de la democràcia, que fins ara els enteníem així, que també jo crec que hi ha una part d'una rendició o d'una pèrdua d'aquesta part d'il·lusió i de confiança amb els governs democràtics pel que ha passat a l'Afganistan, i a veure ara com es referà tot aquest discurs per evitar que també creixin altres discurs de rebuig a les persones migrades, a les persones que venen i que fugen d'aquestes situacions.
Exacte. Més enllà de la ràbia i tristesa que ens pot generar, la sensació d'abandó i traïció en la que es poden sentir les persones afganeses que després de 20 anys d'haver-los promès un futur de respecte pels drets humans, de govern i estabilitat, de l'establiment d'un estat de dret, etc., veure com tot això ha sigut una fal·làcia, una traïció, que ara mateix veiem com els han abandonat, posa de manifest a d'altres contextos arreu a nivell internacional. Podríem citar el cas de Somàlia, el cas de Mali, el cas de Burkina Faso, el cas de la regió del llac Txad, a Nigèria, on la comunitat internacional o actors regionals de caire militarista estan intervenint, quines garanties, quin futur estem oferint davant aquesta fragilitat, davant d'aquesta arbitrarietat de la presa de decisions per les quals avui podem estar defensant uns discursos i protegint militarment una regió i demà podem estar fugint-ne perquè els arguments que utilitzaven per a sustentar aquesta presència els considerem que ja no tenen l'interès o el valor que consideraven prèviament, no?
Uh-huh. Acabant de sonar els punts horaris de les 11 del matí, però aprofitant que tenim a Josep Maria Arroyo amb nosaltres, investigador de l'Escola de Cultura de la Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, m'agradaria traslladar-li alguns dubtes més i allargar-nos una miqueta més en aquest temps de tertúlia, però ara vostè precisament feia referència, no?, a altres tants conflictes que tenim una mica silenciats, no? Ara estem especialment sensibilitzats pel que ha passat a l'Afganistan, perquè realment hi hem posat tots els focus i val la pena que s'hi posin tots els focus i totes les mirades pel que està passant, però n'hi ha molts d'altres, no? Fins a quin punt, òbviament entenc que és difícil de comptabilitzar, però quins serien aquells grans conflictes que potser fa molt temps, igual que el d'Afganistan, que estan latents, que no els estem veient i que potser un dia per l'altre començaran a ocupar portades, com el que ens està passant ara?
Sí, hem tingut portades recents de països o contextos com la regió de Tigray, a Etiòpia. El passat novembre del 2020 va esclatar un conflicte que continua obert, que continua causant milers de víctimes mortals. Va ocupar les portades dels mitjans de comunicació, però ja ha desaparegut. Sembla com si ja no estigués passant res. I de la mateixa forma que tenim l'exemple de Tigray, de la regió d'Etiòpia, tenim una trentena més de conflictes que dels quals fem el seguiment, l'anàlisi des de l'Escola de Cultura Pau any darrere any, entre els quals destaquem alguns que han tingut una presència mediàtica en els darrers anys, com és el cas d'Iraq, com és el cas sobretot de Síria, també de Líbia, Mali, el Sahel Occidental, la regió del Llac Txad, un altre conflicte també molt oblidat, com és el cas de Camerún, o un altre conflicte com la República Democràtica del Congo, més de 20 anys en guerra, en desprotecció o vulneració de drets humans, on també la presència internacional sembla que pretén garantir la defensa dels drets humans i l'accés de l'ajuda humanitària, però el que veiem és que aquest exemple d'Afganistan repercutirà inevitablement en molts altres contextos, no? Uh-huh. On la població civil acabarà pensant que ha d'intentar viure el dia, aprofitar-se al màxim en aquests moments on hi ha una presència internacional, per tant, segurament la demanda de l'acció humanitària o la corrupció o els robatoris potser s'incrementaran en el sentit de que potser demà no hi ha ajuda humanitària, potser demà no hi ha una presència internacional i, per tant, hem d'intentar resoldre el nostre dia a dia, ja sigui fugint del país, ja sigui buscant solucions immediates per a sobreviure, no?
Mm-hmm. Clar, ara vostè comentava aquesta trentena de conflictes, si més no, que estan seguint des de l'escola, però no sé si hi ha algun denominador en comú amb tots ells.
Sí, podríem citar vulneracions de drets humans, injustícies, greuges a nivell local, el paper del colonialisme en molts casos, és a dir, el paper de les potències occidentals durant el segle XX, el paper que juguen també en la perpetuació d'aquests conflictes els recursos naturals. Hi ha diferents elements, però sobretot la injustícia, els greuges entre comunitats, la instrumentalització que duen a terme els actors locals d'aquests greuges, inclús també de la presència internacional, no? En molts casos, i ho estem veient en el continent africà, com hi ha un element comú en alguns casos, com és la presència militarista a nivell internacional en aquests contextos que pretén, com estava succeint en el cas d'Afganistan, acabar militarment amb el verí, com si anéssim a dir, amb aquesta presència, ja sigui taliban, ja sigui d'Al-Qaeda o ja sigui d'Estat Islàmic o d'actors vinculats a Estat Islàmic, però que la realitat el que veiem és que les causes profundes que han provocat el sorgiment d'aquests conflictes estan vinculades sobretot al que són els greuges, a injustícies, a pobresa, a greus vulneracions de drets humans, als quals no estem donant resposta, i estem intentant donar resposta a les expressions de la violència, que és a través d'aquesta acció militarista, creient que acabant amb aquests grups armats, acabant amb aquestes expressions de violència, acabarem amb els conflictes.
I no.
I no és així.
I no és així. Josep Maria Royo, investigador de l'Escola de Cultura de la Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies avui per estar al Via Lliure. Volíem obrir una mica el focus i hem pensat que era la persona més idònia per fer-ho, perquè realment ara estem molt pendent d'Afganistan, però malauradament hi ha tants altres punts al nostre planeta que viu una situació semblant i dels quals no n'acabem de tenir constància. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.